¿Qué tal? Salutacions cordials. Soc Laura Puig i així comença la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca. Hem acabat ja la Setmana Santa i les minivacances, tot i que molts, afortunadament, continuen de festa. Però nosaltres estem així per a contar-te l'actualitat que t'és més pròxima. Avui començarem el nostre particular recorregut per la comarca a Benicarló, on l'Ajuntament anuncia que està treballant per tal d'evitar les inundacions del pont de Sant Gregori amb el ferrocarril. El regidor de Medi Ambient, Pedro López, ens contarà el projecte sobre el qual estan treballant. També parlarem de l'Associació de los Pueblos Más Bonitos de España, a la que pertanyen localitats com Peñíscola i Morella, ja que s'ha editat una guia amb els 35 pobles que hi formen part. Fran Mestre, director de l'associació, ens contarà què és el que recull la guia i com podem adquirir-la. Ens aproparem per un altre costat a Santa Magdalena, on ja s'ha obert el període d'inscripció per a la 6a edició de la marxa senderista pel terme. Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, ens contarà el recorregut d'enguany. Com cada dimarts, passarà pels nostres micròfons el diputat provincial de Turisme d'Interior, José Pons, amb noves propostes cara al cap de setmana. Ja a la segona part del nostre programa et contaré que Aviva Benicarló ha posat a disposició dels centres educatius de la ciutat els 4 panells educatius que es van estrenar en la passada edició de l'Aviva Joc, la festa del joc i del joguet en valencià. Passarà pels nostres micròfons la regidora de l'Ajuntament de Benicarló, Rocío Martínez. A més, parlarem d'art, i en concret d'art aplicat al tèxtil. La vinarosenca Fátima Redondo avui no ens parlarà de l'educació dels nostres fills, sinó de com plasma en roba tota la seva creativitat. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. Benicarló avança la campanya contra els mosquits. Les últimes pluges han provocat un avançament en els tractaments preventius per controlar la població de mosquits en el terme municipal. Les actuacions es realitzen en zones humides o amb aigües retingudes. El proper 19 d'abril, Benicarló acollirà la segona edició de la Volta a Peu de la Dona, una cita lúdica, festiva i esportiva exclusiva per a dones. Fer visibles les dones i promocionar la salut són els principals objectius d'aquesta cursa. El recorregut serà de 5 quilòmetres que transcorreran per vies interurbanes amb sortida i arribada a la plaça Mestres del Temple. Les inscripcions es podran formalitzar fins al 15 d'abril. El preu és de 5 euros i inclou samarreta i assegurança. Benicarló cedeix el Nazareno per exposar-lo al Museu de Belles Arts de Castelló. Es tracta d'una de les escasses obres conservades de José Esteve Bonet. Ajuntament de Vinaròs i Cadena COPE organitzen un any més el Marató Solidari de Donació de Sang. El Centre de Transfusions de Castelló va realitzar vora 59 extraccions en només un matí. I successos, la Guàrdia Civil imputa un veí de Vinaròs per l'incendi del carrer Sant Pasqual. Cal recordar que durant l'incendi de l'immoble van ploure bitllets de 50 euros per la finestra. Es calcula que hi havia uns 45.000 euros que estaven amagats al marc de la finestra. La Guàrdia Civil investiga la procedència d'aquests diners, tot i que s'apunta a la venda de substàncies estupefaents. Les 12:34 minuts del matí, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 8 graus i la màxima es situa al voltant dels 14. A Benicarló la mínima enregistrada ha sigut de 8,3 i la màxima 14,6, mentre que a Peñíscola els termòmetres i la càmera situada al Gran Hotel marca una mínima de 7,2 i una màxima de 14,9. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 4,3 i una màxima en aquests moments de 9,6 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona costanera per a demà preveu cel completament ras i assolellat. Temperatures com les d'avui, amb mínimes de 8 i màximes de 19 graus. Bufarà vent de component nord, però sense massa importància. A l'interior, demà tindran cel assolellat i temperatures màximes que rondaran els 12 graus al migdia. Cal aprofitar el solet d'estos dies perquè cada dijous la situació canvia i podrien caure ruixats. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop & Go. Segons la Direcció General de Trànsit, en aquests moments continua tallada la CB-125 durant 2 quilòmetres a la localitat de Morella per inundacions. I com sempre, recordeu extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada AP7 Benicarló Peníscola, on us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. Són les 12 i 35 minuts del matí. Comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE. Estar informado.
A continuació, a la mañana de COPE en el Maestrat, te contem que la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Benicarló està preparant un projecte per evitar les inundacions al pont del camí de Sant Gregori. Ens dona més detalls el propi responsable de l'àrea, Pedro López. Pedro, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Per fi podrem acabar amb aquestes inundacions que sempre són notícia quan plou una miqueta més del degut al pont del camí de Sant Gregori?
Doncs podrem minimitzar el que és la quantitat d'aigua que pugui en un moment donat causar un tall en aquests passos inferiors. Mm-hmm. L'Ajuntament de Benicarló el que ha fet ha sigut desenvolupar un projecte, unes bombes de aixique, per a que tot el món mantenga. Són unes bombes que el que fan és extraure l'aigua. Què vol dir això? Pues perquè funcionen té que hi aigua i se ficarà en marxa quan hi hagi una llàmina que pugui allà ser molesta de cara als vianants. Això què vol dir? Doncs que en un episodi de pluja fort i continuat, doncs no evitarà que pugui hi haure aigua en un moment donat, el que sí que farà serà buidar-lo molt més ràpid, que és el que interessa.
Vull dir. Aixecar l'aigua, no, vamos.
Sí, uh-huh. No arribar al tall del pas per fer que estiga inundat. I en un mal cas, doncs buidar-lo el més ràpidament possible.
Aquest projecte té un pressupost de més de 93.000 euros i quan podria començar a executar-se?
Si tot anirà bé i aquest any no fora electoral, doncs podríem continuar, espero que no hi hagi cap tipus de parón ni d'això sobre el tema, però si tot anirà bé i la documentació estigui de tota resolta en el seu temps i tal, podríem estar parlant de que després de l'estiu poder escometre ja les obres.
Molt bé. Aquest és un dels ponts que s'inunda, però Pedro, la veritat és que la ciutat de Benicarló té bastants ponts que són una mica conflictius. En el cas, per exemple, del pont de la Guàrdia Civil, que tots coneixem, o també que puja cap a Sant Gregori, en aquest no preveu posar algun remei com aquest del que estem parlant?
Claro, és que cada pont té un tractament diferent. Per mm-hmm. Tots sabem que la Nacional 340 ara patirà una reversió de cara al municipi, el mateix que les nacionals al pas de Pervinerós i Perpenyíscola, donat que se fica en marxa la variant. Eixe pont de la Guàrdia Civil, ahí hi ha un projecte d'una rotonda en superfície i aquesta rotonda en superfície porta també aparellats una sèrie d'actuacions per al tema de l'aigua. En concret, en eixe pont està projectat un tanc de descàrrega. És una espècie de dipòsit que el que fa és laminar l'aigua i soltar-la poqueta a poqueta a la red municipal de Clavegueram. De tal manera que una tromba d'aigua no provoque rotures en la red de sanejament i no provoque tampoc pues, que salten tapes i qualsevol tipus d'incidència ha donat un episodi important de pluges. S'estan estudiant aquestes possibilitats, que és el més interessant, i ficar en marxa projectes de bomba avui per avui, quan la Diputació mos està fent un projecte de bulevard i mos dirà quines seran les actuacions i com i de quina manera se farà, doncs mos sembla que seria tirar els diners i així pensem que el que hi ha que fer ara mateixa és instar carreteres a que quan mos tramitisquen la carretera, la bomba que tenen instal·lada a baix del pont funcione correctament, que la nostra continue en el bon manteniment que està tenint fins ara, que és la que més rendiment mostreu, i intentar pal·liar els efectes de l'aigua en un episodi de pluges mitjançant aquest sistema, mentre s'escometen el que serien les accions definitives per a evitar l'aigua.
La veritat és que són justet els dos ports, no, dels que estem parlant, els que donen més problemes, bueno, almenys jo crec que són els que donen més problemes, al meu pare, a l'hora de poder sortir o entrar de Benicarló en episodis de pluges fortes. Doncs, Pedro López, ens alegrem de que per fi s'alleugeix una mica tota aquesta problemàtica i esperem que una vegada passen eleccions i bueno, de cara a l'estiu se puga ja posar en marxa aquest projecte i que d'alguna manera minvarà les possibles inundacions en aquest pont del camí de Sant Gregori. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Ha sigut un plaer, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Les 12 i 41 minuts del matí, temps per fer una pausa publicitària i de seguida amb qui parlem és amb el director de l'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya, una entitat a la que pertanyen municipis com el cas de Peníscola o Morella, també de la nostra província és el cas de Vilafamés. En un instant parlem amb el director d'aquesta entitat.
Ya es primavera en Almacenes Utrera. Y como siempre ya tienes disponible la gama más amplia en ropa de hogar e interiores. Protectores de colchón, almohadas, colchas, bragas, boxers, pijamas, multitud de nuevos colores en tallas, mucho más. Visítanos y descúbrelo. Un sinfín de modelos de sábanas desde 11,50 euros. Leggings por solo 4,95 euros. Sujetadores para todas las edades desde 3,45 euros. Calcetines tobilleros desde 59 céntimos. Almacenes Utrera, el superprecios. En Avenida Pablo Ruiz Picasso 7 de Vinaroz. En Cristo del Bar 11 Carlos, nueva ubicación. Y no olvides pasarte por nuestro outlet y aprovechate de nuestras liquidaciones en Avenida Libertad 12 de Vinaroz. Almacenes Utrera, el superprecio. La más amplia gama en textil con la mejor relación calidad-precio. Visítanos, te esperamos.
Canal 56 informa. Si no puede ver nuestro canal, por favor, resintonice su televisor. Gracias y disculpe las molestias.
Des de la mañana de COPE en el Maestrat te parlem de l'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya. Ja sabeu que Peníscola és un dels municipis de la nostra comarca que figura, al igual que la ciutat de Morella. I recentment se presentava una publicació, una guia, on apareixen aquests 35 pobles que podríem dir són els més bonicos de tota Espanya. Tenim amb nosaltres a Fran Mestre, que és el director d'aquesta associació. Fran, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Heu presentat la guia de los pueblos más bonitos d'Espanya, una eina que feia molta falta per tal de difondre a tots els pobles que formen part d'aquesta entitat, no és així?
Sí, això ens ho demanàvem des de primer, que també està Vilafamés.
Molt bé, Vilafamés, també de Castelló.
Exacte, i bueno, i des de primer que doncs això, que la guia doncs és una... s'estava demanant des de fa temps, no?, des de fa molt de temps, perquè la gent, encara que hi ha una pàgina web i una aplicació per a mòbils, doncs sempre demana una miqueta la tradició, no?, que és la guia, i bueno, aquesta guia que estigui a les oficines de turisme doncs és una eina molt important, no només per veure els pobles que hi ha a l'associació, sinó perquè també doncs, aprofitar que doncs, els pobles que estan a prop, perquè la gent doncs, viatgi i conegui pobles que estan aquí al costat, i amb la guia a cada una de les oficines de turisme doncs, farem també que això doncs, sigui possible.
A més, s'adquirix a un preu molt mòdic, un euro, no?
Sí, bueno, i aquest preu s'ha posat bàsicament doncs, perquè no sigui una... Tu saps que quan es dona gratis una cosa, doncs la gent ho agafa, no? I una miqueta no pensa el que ha costat fer això i ho llença o no se llegeix, no? Doncs és una miqueta un preu mòdic perquè li doni aquest valor, no? Per donar-li aquest valor de que és una cosa que el que la vol doncs, la compri a un preu que bueno, qualsevol la pot comprar. També estarà disponible a la pàgina web de l'associació en breu.
Fran, conta'ns què és el que trobem en aquesta guia. És a dir, cadascun dels pobles, dels 35 pobles o ciutats que hi figuren en la guia, quines són les eines que trobem de cada població?
Bueno, bàsicament el que hem volgut, perquè és una guia... és molt maca, però a la vegada molt simple, no? És una guia que realment el que fa és posar una miqueta al mapa de tota Espanya als pobles de l'associació perquè la gent d'una ullada pugui veure doncs, els pobles que hi ha a cada lloc d'una vegada, no? I una vegada dintre de la guia doncs, tens l'oficina de turisme, pots veure doncs la pàgina web, el telèfon de l'oficina de turisme per si vols contactar, i cada un dels pobles amb fotos molt maques també dels pobles per animar una miqueta de goig i per fer que la gent doncs vulgui anar a cadascú dels pobles a visitar-los, no? Una miqueta és doncs posar una miqueta el caramel a la boca de les persones perquè vagin a veure els pobles.
podríem dir, i jo ho veig així, que és una publicació que si jo, per exemple, m'acosta a Peníscola, l'adquiric, com puc veure la resta de pobles que formen part de l'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya, evidentment em posen el que dius tu, el caramelet a la boca, per tal d'anar, per exemple, pues, a Villafamés, a Morella o a altra de les localitats.
Exacte, hi ha gent que realment no sap el que tenim, no? Sí que és veritat que des de l'Associació de Turisme de Peníscola o de Morella, sí que és veritat que les poblacions de més a prop doncs ja hi són, no? Però d'una manera més individual o d'una manera doncs, no tan agrupades en la paraula bonic, que és una paraula doncs, que agrada molt a la gent, no? O pobles amb encant. Aquestes paraules, doncs, si les tens juntes a un mateix llibre o a una mateixa guia al preu d'un euro i amb una mateixa marca i veient normalment la gent quan va a un poble o a una oficina de turisme i ja veu doncs, de quin poble parlem, no? Doncs s'anima a veure aquests pobles perquè veuen la qualitat de cadascú dels pobles que hi ha aquí.
Heu fet una guia. Quin serà el següent pas que dureu a terme des de l'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya?
Doncs mira, doncs avui mateix estem presentant l'exposició itinerant, que serà també en cadascú dels pobles de l'associació, que serà, doncs, els pobles demanaran aquesta exposició. L'associació s'inaugura avui a Morella i consta de 35 rollers, doncs que al convent de Sant Francesc, d'aquí de Morella, estaran exposats durant crec una setmana i mitja, i que es podrà veure gratuïtament, no? També aquesta exposició, doncs, reflexa com la guia, doncs, les fotografies dels pobles, explicacions dels pobles, i una miqueta també serveix per la guia, no? Per donar a conèixer els pobles que estan a prop i els pobles de tota Espanya, perquè la gent, doncs, si no, en el viatge que estiguin, doncs planifiquin un viatge futur als pobles de l'associació.
Per un altre costat, recordo que en l'última assemblea ens contaven des de Peníscola, concretament en la seva cap de comunicació, Laura Hidalgo, que havíeu institucionalitzat un dia oficial, no, dels pobles més bonics d'Espanya. Teniu ja data?
Sí, és el 1 d'octubre. L'1 d'octubre és el dia oficial dels pobles més bonics d'Espanya, no? Aquest dia, doncs, el que volem posar de manifest és la nostra implicació i la nostra, doncs, compromís amb el patrimoni, amb la cultura, perquè serà un dia una mica de jornades obertes, de donar al visitant una miqueta, doncs, facilitats per entrar als nostres museus de tots els pobles, a les esglésies, a les catedrals que tenim als pobles també, i bueno, el que volem és, també es faran activitats culturals aquest dia, i els alcaldes de cada un dels pobles, doncs, hi seran la bandera de l'associació, al màstil, no?, com a senyal de compromís amb els objectius de l'associació, i una miqueta, doncs, donar a conèixer també a tots els mitjans de comunicació i a tota la població, doncs, la importància d'aquest dia com a recordatori una miqueta, doncs, del nostre patrimoni d'interior i també de la costa, no?, però una miqueta el patrimoni cultural i el patrimoni universal que tenim a tots els pobles que l'hem de cuidar i que hem d'estar amb ell.
Què té que tindre una població per a formar part d'aquesta associació, per a ser escollida com una de les més boniques d'Espanya?
Doncs, miri, en primer lugar, ha de tenir menys de 15.000 habitants, això és indispensable, i un patrimoni natural o arquitectònic certificat, no? Amb aquestes condicions, el ple de l'Ajuntament ha de demanar l'adhesió a l'associació i després es fa una valoració. O sigui, un personal de l'associació va a cadascú dels pobles, es fa un reportatge videofotogràfic i es valoren uns 35 ítems que estan regulats en una carta de qualitat que està disponible a la pàgina web de l'associació, que és pública, i aquests ítems, doncs, marquen una miqueta com ha de ser un poble, no? S'ha de tenir, doncs, cura de lo que seria les façanes, la conservació d'aquestes façanes, la neteja del poble, en definitiva, la regulació del trànsit, els aparcaments, o sigui, hi ha moltes coses que es miren, no?, i que han d'estar, doncs, molt bé perquè el poble entri d'una manera directa, diguéssim, a l'associació. Hi ha molts pobles, aproximadament el 80%, que no entren d'una manera directa a l'associació, i aquests pobles, doncs, la majoria han de fer deures, no?, per així dir-ho. Són pobles que poden ser molt bonics, perquè no volem dir que aquests pobles que ho demanen...
Però que tenen assignatures pendents, no?
Exacte, però que pot ser que siguin les façanes, pot ser que tinguin runes, massa runes a l'interior del seu municipi, del seu poble, pot ser que el tema del cablejat no estigui ben solucionat o estigui molt malament, l'homogeneïtat dels colors, que pot ser o no determinant, el tema del trànsit, que per nosaltres és molt important, el tema de les escombraries, dels contenidors de basura, bueno, en definitiva, totes aquestes coses són coses molt importants que mirem des de l'associació i que els pobles, doncs, nosaltres tenim constància que hi ha diversos pobles que per tal d'entrar a l'associació, doncs, estan fent ordenances municipals per tal de poder adaptar-se el que s'hi demana per ser un dels pobles més bonics d'Espanya. Això és, jo crec que això és la gràcia una miqueta de l'associació, no? Perquè no només és reconèixer un poble i posar-li un cartell d'entrada, sinó que a més és una feina que tant els que estan dintre, perquè s'enfrenten, diguéssim, a reauditories futures, com els que estan fora, que encara no han entrat, doncs poden anar millorant amb el temps, i jo crec que és una eina molt, molt, molt important.
Fran Mestre, director de l'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya, moltíssimes gràcies, un plaer haver parlat amb tu i esperem que tinguéssiu molta sort, sobretot en la promoció, i que siga moltíssima la gent que visite aquests 35 pobles que formen part de la guia i de l'associació. Gràcies i bon dia.
Bon dia a tu i a tots els oients.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs.
Seguim a la mañana de Cope en el Maestrat i ara anem a caminar una miqueta, o almenys anem a conèixer quin serà el recorregut de la pròxima marxa senderista pel terme de la localitat de Santa Magdalena. Tenim amb nosaltres a Sergio Bou, alcalde de la localitat. Sergio, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
Ja teniu preparat tot el recorregut i ja s'han obert les inscripcions per tal de poder participar en la propera marxa senderista de la localitat de Santa Magdalena. Compte, serà el pròxim dia 10 de març, no?
Sí, serà el proper dia 10 de maig, des de les 8 del matí, que bueno, farem les inscripcions fins les 8 i mitja que donarem la sortida. Bueno, i com tots els anys, pues, el que esperem és que vingui molta gent, que participi molta gent, i el pla d'inscripció ja fa pràcticament una setmana, que l'hem obert. I bueno, jo crec que és un bon moment per a fer una marxa saludable, per a fer un recorregut al nostre terme, per donar a conèixer també el nostre terme, els encants del nostre municipi, de Santa Magdalena, que en són molts, encara que a vegades, pues, com dic jo, són els grans desconeguts.
De fet, fins i tot, pròpia gent de Santa Magdalena, jo parlo per mi mateixa, desconeixem molts dels encants que puga tindre el nostre terme municipal i que gràcies a marxes, no, com aquestes permetixen fins i tot als propis veïns conèixer una miqueta el terme municipal.
Sí, això va ser una mica el començament de les marxes senderistes, que enguany ja és la sexta, i que fins ara, pues, ha tingut molt bona acollida, com dia jo abans, per la gent de la nostra comarca, però sobretot per la gent del nostre municipi. Cada any hi ha més gent del nostre municipi que s'apunta a aquesta marxa, i també és cert que bueno, fins als més minuts, és a dir, nosaltres sempre fem dos recorreguts per a que els més minuts del nostre municipi, pues, també puguen participar i a la vegada, pues, això, pues, conèixer camins i espais com, pues, com és la torre de l'Oviedo, com és aquest any també que passarem per davant del Mas del Marquès i del Mas de Vallterra o fins i tot, pues, el que diem la Tuja del Boixà i el castell, que enguany, pues, per primera vegada el veuran ja restaurat després de les obres que va fer la Diputació este hivern.
És a dir, que toqueu també el parc natural de la Serra d'Irta, no, Sergio?
Correcte, sí, intentem, en aquestes últimes edicions, intentem també anar per la Serra d'Irta, perquè més allà de les senderes que tots coneixem des de la Serra d'Irta, de tota la vida que dic jo, hi ha altres espais que són molt boniques, com per exemple les agulles del Boixà, i la forma que tenen les muntanyes en el que és el barranc del Boixà, ja en el que és l'entrada al parc natural de la Serra d'Irta. La veritat és que hi ha espais que, com tu has dit antes, fins i tot és conegut per molta de la gent del nostre municipi.
De quants quilòmetres estem parlant pel que fa a la marxa llarga?
Bueno, la marxa llarga són 15,4 i la marxa més curteta, pues, són 8,4, si no recordo mal.
Bueno, que són totalment recomanables les dues, tant per a grans com per a menús, no?
Sí, no, és una dificultat baixa, sempre intentem per això, que no siga... Jo sé que la gent que fa caminates més llargues i que s'apunta pràcticament a totes, però potser li pot resultar estar una miqueta en massa poca dificultat, no? Però bueno, jo crec que el que se tracta és d'això, de caminar, també de conviure, de compartir, pues, un moment de passeig pel nostre terme i de conèixer, pues, per espais que potser si anaves sol, pues, segurament tampoc te percataries, no?
També hi ha una sèrie d'avituallaments. Compte'ns en el preu que paga cadascuna de les persones que s'apunten. També ens diràs sí. Quin és el preu de l'inscripció. Què és el que té amb aquest preu?
Sí, pues mira, amb el preu de l'inscripció, que per als adults són 13 euros, 11 si estan federats, i per als menors de 12 anys són 7 euros, el preu de l'inscripció el que tenen és, pues, de matí quan aplegues un desdejuni ligero, tipus cafè, llet o suc i una pasta, després hi ha dos avituallaments, un que és sòlid, que hi ha pues, des de xocolatines per a recuperar-nos una miqueta i fruta, fins aigua i beguda isotònica, i després un altre avituallament, que està regalat al farem a l'esplanada del castell, que este serà només avituallament líquid. I després, una vegada plegues al poliesportiu, que és el punt de sortida i el punt d'arribada, doncs pues ahir ja tens el que és el aperitiu davant de la paella, una paella per a tots, una ració de paella i després pues, una camiseta per a cada participant.
Vamos, que una marxa molt completa i que és un bon dia per tal de poder gaudir de la natura i també de respectar, no? De prendre a respectar el medi ambient.
Respectar el medi ambient, conviure, i com dic jo, pues, per part de l'Ajuntament també el que estem buscant és contínuament pues, promocionar el nostre municipi i que la gent es conega, que la gent conega els nostres espais naturals, els nostres monuments arquitectònics que també tenim, i al final pues, això. Sobretot una jornada de convivència que aquests últims anys, en aquestes 5 edicions anteriors, ha sigut molt completa i ha estat molt bé, i la veritat és que si t'ho van dir els que han participat, però a veure si aconseguim tirar-ho endavant entre tots.
Quanta gent sol participar?
Normalment ho tenim al voltant de les 300 persones. És a dir, s'ha consolidat ahir en 300 persones, és a dir, s'ha tancat ahir en unes 300, pot ser 310 o pot ser 260, però molts menjarem aquestes xifres, entre 250 fica, i 350, és a dir, ahí, en aquestes xifres estem. Ara mateix s'ha consolidat pràcticament, l'any passat va ser pràcticament 300, i l'anterior igual, vull dir, estem ahí, estem entre 250 i 350, la veritat és que molt bé. Això tenim molta acceptació, l'estat. Quan es comencen, pues, costen una miqueta, però la veritat és que molt bé.
Plenament consolidada aquesta marxa senderista pel terme de Santa Magdalena. Recordem, serà el proper diumenge 10 de maig i les inscripcions ja estan obertes, així que hi ha que pagar aquesta quota i després enviar la butlleta de participació a les oficines de l'Ajuntament de Santa Magdalena. Sergi Bou, alcalde de Santa Magdalena, gràcies per acostar-nos una miqueta en què consistirà aquesta marxa senderista. Gràcies i bon dia.
Gràcies per tot i quedo tots convidats a participar.
No faltarem, ja te dic jo que jo no faltaré, Enguany sí que participaré en esta marxa senderista.
Molt bé.
Gràcies i bon dia.
Vale, gràcies a vosaltres.
Una oportunitat única per tal de gaudir de la natura al llarg d'eixos quasi 15 quilòmetres. La marxa llarga totalment recomanable i ja ho heu sentit, a un nivell de dificultat molt baixa i on poden participar grans i menuts en aquesta marxa senderista pel terme de la localitat de Santa Magdalena. També t'anunciem a continuació una notícia que acabem de conèixer, una notícia d'última hora. I és que GECEN ha anunciat que la Fiscalia veu indicis de delicte contra els recursos naturals i medioambientals en la gestió de la planta de residus de Cervera. Atenció, diuen que el plàstic, cartró i residus orgànics no es separen ni es reciclen els materials, incomplint així els objectius de la instal·lació. Estarem pendents, per tant, d'aquesta notícia d'última hora que, com dic, acabem de conèixer a través de la plataforma ecologista GECEN, que és qui ha posat aquesta denúncia davant de la Fiscalia, que ha decidit obrir investigació, ja que apunta que veu indicis, com dic, de delicte contra els recursos naturals en la gestió d'aquesta planta de residus. Arribem d'aquesta manera pràcticament a la una de la tarda. Nosaltres deixem aquí, a continuació, pas als nostres companys de la cadena COPE que te contaran l'última hora informativa, la nacional i la internacional. Però nosaltres tornem, com sempre, després a més actualitat de les nostres terres, així al 101.6 de la freqüència modulada. I on ja t'avanço, que anem a parlar amb Fàtima Redondo, i no serà d'educació, sinó de creativitat, ja que ella pinta i plasma la seva creativitat no en quadres, sinó en tot tipus de roba. en tot tipus de prendes textils. Així que parlarem amb ella, amb Rocío Martínez, sobre l'Oficina d'Informació i Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Benicarló i més coses. Així a la mañana de COPE en el Maestra. Fins ara, adeu. Salutacions cordials de nou, soc Laura Puig, és la 1:06 de la tarda i estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, des del 101.6 de la freqüència modulada, on puntual des de les 12:30 t'estem contant tot allò que passa a la nostra comarca. Avui arrenquem aquesta segona hora del nostre programa amb la regidora responsable de l'Oficina de Normalització Lingüística del València de l'Ajuntament de Benicarló, Rocío Martínez, ja que s'han posat a disposició dels centres educatius una sèrie de recursos per a fomentar el joc en valencià. A més, passarà pels nostres micròfons la vinarosenca Fàtima Redondo, que és tota una artista i vessa la seva creativitat pictòrica sobre prendes textils. Coneixerem en què consisteix el seu treball i com podem adquirir les seues particulars obres d'art. Com cada setmana, el diputat provincial de Turisme d'Interior, José Pons, ens acostarà un nou destí, un nou lloc per a pedres, per l'interior de la nostra província. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem com sempre l'última hora informativa en els nostres titulars. GCN anuncia que la Fiscalia veu indicis de delicte contra els recursos naturals de la gestió de la planta de residus de Cervera. Diuen que el plàstic, artró i residus orgànics no es separen ni es reciclen els materials, incomplint així els objectius de la instal·lació. Més coses, Alcalá de Xivert invertís 200.000 euros en la construcció d'un gimnàs. La instal·lació s'ubicarà tocant el pavelló poliesportiu de la localitat. El nou equipament està previst que siga construït per una empresa local. També està previst que es construïsca una instal·lació similar al Cosebre. La 1:08 de la tarda, fem una ullada també a aquestes hores a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara arriba fins als 15,2 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 15,6, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una màxima de 15,1 graus. Finalment a Morella ronden els 10,1 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona costanera per a demà preveu cel completament ras i assolellat. Temperatures com les d'avui, amb mínimes de 8 i màximes de 19 graus. Bufarà vent de component nord, però sense massa importància. A l'interior, demà tindran cel assolellat i temperatures màximes que rondaran els 12 graus cap a migdia. Cal aprofitar el solet d'aquests dies perquè cara a dijous i a l'interior la situació canvia i podrien caure alguns ruixats, però no de caràcter significatiu. I respecte al trànsit, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, continua a hores d'ara tallada la CB125 a l'alçada de Morella al llarg de 12 quilòmetres degut a inundacions. I com sempre també recordeu extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada AP7 Benicarló Peníscola. Recordeu, s'estan duent a terme les obres de desdoblament de la variant i poden haver-hi xicotetes retencions i congestions de tràfic. La 1:09 de la tarda. Seguim contant més coses així a la mañana de COPE en el Maestrat. Contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat, i és que Aviva Benicarló ha posat a disposició dels centres educatius de la ciutat els 4 panells educatius que es van estrenar en la passada edició del Aviva Joc. Tenim amb nosaltres a Rocío Martínez, que és la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló. Rocío, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Conta'ns exactament en què consisteix aquesta iniciativa, que es tracta d'apropar encara més el valencià als centres educatius de Benicarló.
Correcte. Com tu bé dies, des de l'Agència de Promoció del València de l'Ajuntament de Benicarló, L'any passat vàrem organitzar la festa del joc i del joguet en valencià i allí vam fer uns panells educatius, els quals pues, hem posat a disposició de tots els centres educatius, tant d'infantil com de primària, per a que tots els xiquets i les xiquetes de Benicarló puguen practicar el vocabulari temàtic de cada panell en els seus centres educatius. Cada un d'estos panells conté il·lustracions i fotografies que s'han relacionat amb cada paraula adequada utilitzant uns connectors diferents, doncs, per exemple, uns animals, uns altres de fruites i verdures, per a que els alumnes sàpiguen cada paraula relacionar-la amb la imatge.
És a dir, que teniu també panells, cada un d'ells no té una temàtica diferent, no?
Correcte, una temàtica, doncs, per exemple, d'animals i tenen una fotografia i hem de relacionar-la amb el nom. Doncs, per exemple, el cavall, o relacionen la fotografia del cavall i així posen fruites i verdures, també en diferents parts del cos, per a que els més menuts dels nostres centres, els més menuts de Benicarló, puguen aprendre les paraules en valencià, tant d'animals com de les verdures, com de les fruites i les nostres parts del cos.
Serà una iniciativa que anirà voltant, suposo, per tots els centres educatius, no?
Correcte. Antes de Faller, el mes de març, es va traslladar estos panells al Col·legi Marquès de Benicarló, on els alumnes ja han pogut començar a practicar el vocabulari de cada panell i progressivament s'anirà seguint a la resta de centres educatius de la nostra localitat.
És a dir, que poquet a poquet s'aniran coneixent a través d'aquests panells diferents vocabularis valencians. Conta'ns, perquè aquesta és una iniciativa original de Viva Benicarló, és a dir, que no té res que veure amb altres coses que heu fet, no? que són a nivell de Generalitat.
No, correcte. Des de Aviva Joc, l'Agència de Promoció del Valencià, l'any passat va tindre lloc la primera festa del joc i del joguet en valencià, que és una primícia en tota la comunitat valenciana. Pràcticament es fa esta festa així en Benicarló i la veritat que va tindre molt d'èxit. Los benicarlandos, tots els pares en els seus xiquets, van participar moltíssim en esta festa del joc i del joguet per a que els més menys de la casa puguen jugar en valencià i així aprendre molt de vocabulari, moltes paraules en valencià que a vegades, si no es practiquen en este tipus de jocs, no habitualment no utilitzem aquestes paraules. Així, pues, a través del joc van aprenent els nostres xiquets el nostre vocabulari més valencià.
Don Rocío Martínez, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta nova iniciativa de Aviva Benicarló. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Una iniciativa que anirà passant per tots els centres educatius de la ciutat de Benicarló. El Marquès de Benicarló és el primer col·le que ha rebut aquests panells informatius per als xiquets, però tal com ha comentat la regidora, seran tots els centres educatius de Benicarló els que rebran la visita, la particular visita dels panells de Viva Joc. Una pausa publicitària i de seguida parlem amb Fàtima Redondo. Avui no d'educació, sinó de temes de creativitat.
Aprovecha la magnífica oferta de la reapertura del supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz. Hasta el 15 de abril tienes la segunda unidad al 50% de helados Magnum, vino tinto Viña Mate, zumos Granini, nocilla Colacao, salsa ligereza y suavizantes Bernel. Y a un euro, sangría Don Simón, cerveza San Miguel, vinos de Vega Verde, arroz extra Monsia, aceite girasol Saeta, galleta María Uchán, docena de huevos más bellida, aceitunas a granel y papel de cocina Simpli. Por la compra superior a 30 euros te obsequiamos con una botella de cava y con un vale descuento para la próxima compra presentando la tarjeta Club Simpli. Ven al supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz y celebra con nosotros su nueva reapertura. Crónica de Vinaroz, la revista mensual más completa y mejor informada, desde hace más de 20 años acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaroz, ya en su kiosco.
La mañana.
Estar informado.
A continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, per donar cabuda dins del nostre espai a una artista molt coneguda per als oients de la mañana de COPE en el Maestrat, que no és altra que Fàtima Redondo. Fàtima, bon dia.
Hola, bon dia.
Una artista que avui no ens parla d'educació, sinó de creativitat, perquè Fàtima Redondo és molt coneguda també a través de la web Meues Neures, perquè se dedica a pintar roba. No és així, Fàtima?
Així és, així és.
És a dir, podríem dir que a través de la roba plasma la seva creativitat. Hi ha gent que ho fa en quadres, ella ho fa en roba. Fàtima, conta'ns una mica com naix la idea d'aplicar qualsevol tipus de pintura que ens poguéssim imaginar a la roba.
Mira, jo sempre ho he fet, això. De fet, es diu Meues Neures, la botiga, perquè són les meues neures.
Tal? Les neures que tothom tenim pel cap, eh?
Però, almenys les meues, cada d'acord? Jo soc molt conscient de que sempre he tingut neures, perquè estic viva, i com estic viva, doncs tinc neures, no? I sempre ho he fet, el plasma, el pintar, d'una manera de curar-me les meues neures, les meues pròpies neures, i sempre ho he fet. Pintava quadros i les regalava. Era algo que jo feia i regalava. Pues una boda, pues un quadro, la xiqueta fa la comunió, pues una samarreta. I per què se va ocurrir? Pues bueno, perquè sempre he pintat i com a suport el llenço, perquè és el més típic, no el quadre, però en els meus alumnes sempre han pintat samarretes de cada una activitat que se fa listo, pintar les seues pròpies samarretes. I jo també me pintava la meua roba. Jo porto les meues samarretes sempre, a lo millor me la compro llissa, però al cap de 10 dies ja no puc, ja l'he pintat.
Disseny by Fàtima Redondo.
Sí, ja l'he fet meua. Uh-huh. Aleshores, això va començar regalant-se, però va arribar un moment, pues bueno, que vam veure que tenia molta acceptació la samarreta i se va funcionar, vam intentar pues, a veure com funcionava una tenda online, d'acord? Se va muntar la tenda i la millor manera que nosaltres trobàvem que era, pues, a veure com funcionava era muntar la botiga real. I vam veure que en un principi dins de la botiga hi ha secció de quadres també, però la roba va ser algo que va cridar molt l'atenció de cara a l'exterior quan se va obrir la samarreta.
Al volta perquè és diferent, no?
Sí, perquè és diferent, perquè va ser traslladar, jo intentava traslladar el concepte de quadre penjat a la paret i que tu el tens a casa i només el veus tu i els teus apropats, a portar el quadre a la roba, que és el que jo feia en mi o quan regalava, no? I això gaudís més gent de lo que és l'art. Perquè quan més gent te veu, més gent te mira i més gent gaudís d'això. I vam veure que tenia una acceptació increïble, perquè i cada peça és única.
Sí, perquè a més tu pintes un poc també a demanda. Evidentment la gent online pot escollir un disseny de samarreta que li agrada, però si jo ara mateixa, de fet em consta, perquè jo això ho he parlat amb Fàtima, dic, jo vull una samarreta que siga més o menys així, així, o en aquests colors. Evidentment cada una que fas és com un quadre, no? És una obra diferent.
Sí, sí, és que és única i repetible. I a més, de fet, una clienta va veure una vegada, perquè van estar publicades les samarretes a la revista Cuore, i va veure una vegada una que era de, pues, un paisatge, no? I volia aquella, dic, que és impossible. Jo pinto a mà i cada una és única, a més venen en un certificat d'autenticitat i numerades i no se poden repetir. I funciona així, i sí, va la demanda. El que no faig és dir, és que vull que em pintes l'ermita de Vinaròs. Pues no, perquè no me surt això, no. És la meua neura. Aleshores, sí que pues, dic, un abstracte, un floral, i voldria en aquests colors perquè me combina en aquest pantaló. Pues, aleshores, sí.
La teua pintura podríem dir que és molt colorista, bueno, jo almenys així la qualifico, molt vitalista i sobretot hi ha molt de paisatge, o almenys t'imagines que són paisatges, que són flors, suposo que tractes de representar un poc el món on vius tu també, no?
Sí, jo no soc de les que penso que me sento que ve una musa d'estes màgiques i plats, me surt la idea, no.
No.
Jo espera que no. Per a que surti jo he d'estar atenta a tot el que passa. I és quan realment noto la musa, no? Aleshores, estic funcionant un servei. Aleshores, què m'inspira? Pues tot allò que em sorprèn i que em crida l'atenció, que me fa sentir que estic viva. Siguen sensacions agradables i de vegades no tan agradables, perquè així és la vida. Aleshores, el que sí que d'on jo me injecto, que dic jo, és la naturalesa pròpia. És ahir on veig jo la bellesa i l'harmonia. I sobretot la importància d'aquelles coses menudes i xicotetes. Per això les meves samarretes, les meves creacions, estan plenes de detalls, molt menuts, que realment tu visites la pàgina web i no aprecies. La gent quan compra una samarreta a través online li agrada, però quan li arriba a casa, en seguida me criden per
tant. Encara li agrada més, no? Sí, vista en mà.
Oye, esto, això és una altra història de lo que veig a lo que tinc a les mans, perquè tenen textura, utilitzo una sèrie de pintures que s'unflen, està ple de punteig, que clar, la foto no s'aprecia, de colors, de brillos.
¿Cuánto rato, hores y días, te puede costar una camiseta para, por ejemplo, una chiqueta de 5 años, ¿vale? Porque son una miqueta más menudes, va. ¿Cuántas hores le dediques?
Seguro que el fet de que siga més menuda no vol dir que siga menos rato, de vegades.
No, des de luego, a lo mejor per a un chiquet encara la fas més colorista i més detallista.
Exacte, per a un chiquet, quan jo pinto per a un chiquet, la creativitat és infinitament gran. Perquè sé que aquell xiquet valora fins a estar el punter més xicotet. Cosa que els adults ja tenim la creativitat més retallada, desgraciadament, aleshores no apreciem tant allò que no es veu, allò xicotet. D'acord? Rato, pues Laura, és que si t'ho dic, me cau la vora dels peus, però quan deu ser el preu jo te puc dir que una samarreta puc estar 3 dies.
3 dies en una samarreta?
Sí, perquè primera no es pot fer tota seguida. D'acord? Tu has de fer primer el disseny, se plasma el disseny, a veure com ho vull, l'espai que tinc, que aquí moltes vegades, fins i tot, si jo sé qui va dirigida, m'inspiro en la persona que va dirigida, i vaig fent capes de pintura, perquè potser primer has de ficar un tipus de pintura, deixar secar, ficar una altra, aleshores, si això se pogués fer tot seguit, que no es pot, però si se pogués fer tot seguit, pues són moltes hores. Però com fas el que t'agrada i com t'agrada, pues és un temps de que, a més, m'està curant, no? Me manté allà atenta, me manté treballant en algo que m'agrada.
Pintes pues en algun temps... lloc en concret, Fàtima?
Sí, en la cocina.
En l'Alcina. Bueno, per a la gent que no ens conega i que no sàpiga què és l'Alcina, conta una mica què és.
La Cina és una escola de natura, on venen xiquets a fer excursions i gaudir de la natura i els ensenyem a respectar el medi ambient. Aleshores, pinto allí perquè l'espai és que és naturalesa pura i dura. Tinc l'estudi allí, tinc la casa, les pintures, l'espai. A casa també puc pintar, o sigui, se pot pintar qualsevol.
Però jo crec que la samarreta no eixirà igual.
No, i a més a casa, bueno, doncs tots sabem com anem, i tu has de tindre un espai, i si he de traure les pintures, he de traure el cavall, ho he de traure tot, tornar a amagar, doncs no tinc espai a casa meva per a tindre el taller, i el tinc allí.
Hem comentat samarretes, però evidentment també hi ha vestits, no sé si a lo millor contemples la possibilitat de dissenyar bolsos.
Sí, jo en tinc, abrics, jo pinto tot el que cau a les meves mans. Jo pinto tot el que cau a les meves mans.
Sempre que siga textil, no? Roba?
Exacte, sempre que siga textil. Jo tinc fins i tot sabates, zapatilles.
Les típiques Victòria, Suposo que potser són molt fàcils per tal de poder pintar, no?
Pasmines, també. He fet una col·lecció de pasmines. Paraigües, el meu paraigües està pintat. Tot el que cau a les meves mans i que jo veig que es pot pintar. El que passa és que la samarreta... Efectivament va ser el que més va traure l'atenció i a través d'elles va ser el que ens van cridar pues, per a fer fires, per a exposar, vam fer exposicions en museus d'art, en Barcelona, Madrid, València, i això és el que més va cridar l'atenció i per això vam ser seleccionats a uns quants fires i hem sortit en premsa, tant en tipus nacional, en programes de tele, o sigui que... Però és realment el que va cridar més l'atenció, la samarreta.
Recordem la gent on pot veure tot això del que estem parlant. Quina és la web?
La web és, bueno, les 3 W, com sempre, i meuesneures.com. És que el nom costa, però bueno, els que parlem valencià-català no, meues neures.
Meues neures.
Neures, mis neures, però tot junt.
Molt bé. Ahir, a través del carrer, tu pot comprar i adquirir la roba o les peces que vulga i directament se li porten a casa, no?
Sí, 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 directament se porten a casa. De fet, tenim clientes d'Holanda, de França, perquè el mercat internacional també... De veritat és que en Holanda tenim un gran número de seguidors de meues neures i agrada molt, agrada molt. Arriben sense cap tipus de gastos d'envio, tu la veus, que no t'agrada, se retorna, sense cap tipus de problema. Ens hem d'acostumar també a la venda online.
Aquí... És la moda. Bueno, jo compro molt online i a lo millor estic comprant a tu, que vius a Vinaròs, i jo que estic a Santa Magdalena, però bueno...
Sí,
és
sí,
que...
sí, no, no, però és que...
La falta de temps per tal de poder-te desplaçar, sí, en cert, és la talla, que això ja és una altra cosa, eh?
Sí, per això jo, nosaltres, per exemple, quan arriba, tu te la proves i si no és el que tu vols, o si no te veu com te queda, no t'agrada, se torna a enviar una altra d'una altra talla, unes altres característiques. Però no hi ha cap tipus de problema. El que passa és, clar, pues, sempre com a que comprar roba, pues, encara ho tenim. I si no em queda bé, hi ha com la necessitat de provar-se, no? Mm. Però no, se poden rentar en la rentadora.
I no marxen els colors? Eh?
No, en absolut, en absolut.
Doncs ahí queda la web meuesneures.com, la web on podeu veure tot el treball de Fàtima Redondo. Recordeu que pinta roba i que és pues, qualsevol quadre que us poguéssiu imaginar, la creativitat al 100%, pues, escenificada damunt de la roba. Fàtima Redondo, un plaer com sempre parlar amb tu, i ens retrobem el proper dilluns per parlar de coses d'educació, que és del que nosaltres solem parlar totes les setmanes. Gràcies.
A tu,
i molta sort.
Gràcies.
I quasi, per tal d'acabar el nostre programa, que anem a saludar és a José Pons, el diputat provincial de Turisme d'Interior, que ens aporta una nova proposta de cara a aquests dies també de descans que tenen moltíssima gent, o si no, de cara al cap de setmana. L'escoltem. José Pons, molt bon dia.
Buenos días, Laura. Deseando que hayáis pasado una excelente Semana Santa recorriendo la provincia de Castellón, hoy os recomiendo para los próximos días una oferta gastronómica que no podéis rechazar. Les quartes jornades de la cuina dels sabors. Del 10 al 26 d'abril, restaurantes de Benicarló, Peñíscola i Vinaròs ofreceran les quartes jornades de cuina dels sabors, una iniciativa de la Diputación Provincial de Castellón que pretende promocionar la gastronomía como polo de atracción del turismo en la comarca. Participan 8 restaurantes de Benicarló, 12 de Peñíscola y 8 de Vinaròs. La enorme riqueza gastronómica que comparten las tres ciudades, con una gran variedad de sabores y aromas y productos de gran calidad, encabezados por la alcachofa de Benicarló, el caragol punxent de Peñíscola o el langostino de Vinaròs, se podrán degustar en los 20 menús que han elaborado los restaurantes que participan y que se presentan a los comensales a un precio único de 28 euros IVA incluido. La gastronomía es uno de los grandes atractivos de los municipios de Peñíscola, Benicarló y Vinaròs. Sus tradiciones marineras, unidas a la riqueza de hortalizas y verduras de su agricultura, aportan una amplia variedad de sabores y aromas a su mediterráneo recetario de cocina. Los arroces, pescados y mariscos, junto a la alcachofa de Benicarló, el caracol de mar de Peñíscola y el langostino de Vinaròs, todos ellos de reconocida fama en el mundo gastronómico por su sabor y calidad, son la base culinaria de los más variados y sabrosos platos que seguro te atraparán. La realización de estas jornadas se enmarca dentro de las acciones programadas por el Patronato Provincial de Turismo de Castellón, y en el que se incluye, junto con estas, la organización de otras 4 jornadas gastronómicas supramunicipales, con la finalidad de dinamizar la economía de los municipios de la provincia y desestacionalizar la demanda turística.
Arribem d'aquesta manera amb José Pons, al que agraïm el seu comentari de cada setmana, a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara amb els companys de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa. Nosaltres tornem, com sempre, demà, a més actualitat de les nostres terres, així al 101.6 de la FM. Adeu. Adeu.